Bona nit. Començarem aquest ple ordinari del mes de setembre. Començarem, doncs, per al primer punt, que és apreciació de la urgència. Secretari.
Hi ha tres punts que s'han incorporat d'urgència perquè es van acabar de tramitar després de la convocatòria i cal que el ple de la corporació doncs, aprovi la seva incorporació a l'ordre del dia d'avui. Són tres punts. El primer és el del donar compte de la liquidació del pressupost del 2020 de l'Ajuntament de Montblanc i entitats dependents. El segon punt és la modificació de crèdit 4/2021, transferència de crèdit entre aplicacions de diferent àrea de despesa. I el tercer punt és la resolució de discrepàncies del pagament corresponent a 2021 de la finca registral 3912, Castella Prena Feta, que és un bé fin. Per tant, s'hauria de procedir per part dels membres del ple a votar la inclusió d'aquests tres punts en l'ordre del dia. Es poden fer individualment o per grup, això com vulgueu.
Com voleu fer, individualment o per grup, en la totalitat?
Sí, d'acord. Sí, bona tarda. Voldria demanar la paraula en els diferents punts, per tant, si poguessin fer les votacions per separat com a mínim amb la liquidació del pressupost i després els altres dos punts, com que són simultanis, doncs conjuntament ens estaria bé.
D'acord. Bueno, ara fem una apreciació d'urgència, després quan fem un per un tindrem la paraula a tots.
Sí, no, però que nosaltres tenim el sentit favorable d'incorporar tots els punts.
Tots tres,
però que volíem fer una matització en els motius.
D'acord.
Doncs en el cas del punt de donar compte de la liquidació del pressupost, nosaltres votarem a favor perquè entenem que no, si no s'acceptés aquest punt endarreriríem la tramitació de la liquidació i per tant entenem que s'hagi d'entrar per urgència avui i per això votarem a favor. Quan als dos punts següents que fan referència al pagament que s'ha de fer sobre el castell de Prena Feta, també hi votarem a favor perquè els compromisos s'han de complir, però volem dir que en aquest sentit això és una cosa que amb una bona planificació s'hagués pogut preveure, no hagués calgut entrar-ho per urgència i avui ens trobem doncs, això, que hem d'incorporar al ple dos punts, la documentació doncs, ens ha arribat fins aquest matí per tenir-ho clar i votarem a favor, com deia, però demanem doncs, que es tingui en compte doncs, una millor planificació per tractar assumptes que tenen una complexitat com aquest. Gràcies.
D'acord. Hi ha cap més paraula? Votem les urgències de moment i després quan toqui cada punt ja discutirem. Vots a favor de l'urgència? Aprovat per unanimitat. Passaríem doncs ara al segon punt, que és aprovació de l'acte de la sessió del ple ordinari 7/2021. Hi ha quelcom sobre l'acte del ple del mes de juliol? Juanma, hi ha quelcom sobre aquest acte? Res? D'acord, doncs quedaria aprovada l'acte del ple ordinari 7/2021. Passaríem al tercer punt, que és sessió de comptes dels decrets de presidència del número 447 al número 585 del 2021. Secretari, sisplau.
Sí, es dona compte al ple dels decrets de presidència del número 447 al 585 de 2021 que correspon als mesos de juliol i agost, són un total de 139, la relació dels quals estan aquí en aquest quadre i si hi ha algun dubte, alguna pregunta sobre els mateixos, pues intentarem respondre.
D'acord, hi ha sobre aquest punt de dació de comptes de decrets de presidència alguna opinió, alguna davant doncs.
Sí, jo no te puc dir el número perquè ja saps que tinc molts problemes per coincidir el número del decret amb el que tinc amb el llistat, ¿vale? N'hi ha un punt que és es fa una contractació d'un peritatge del tema de l'incendi, suposo que serà referent a la nau nostra, no?
Sí, a l'incendi.
I la pregunta que volia fer és perquè fem un peritatge si tenim una companyia de seguros. Quina, per què es fa això? Per què fem aquest peritatge a marge de la companyia de seguros i de més?
No, perquè ens, els de la companyia de seguros ens han demanat que teníem que fer dos contractacions. Una que és d'un investigador, que és en Bartomeu, que és el que... perquè tots els altres veïns també ho han fet, i l'altre és un pèrit de part, que se'n diu. I bueno, ens han aconsellat que el que tenien que fer, perquè allà hi haurà un conflicte d'interessos, de fer el que fan tots. Aquí tots els implicats en l'incendi tenen pèrit de part, tenen investigador, i ens han aconsellat que féssim que féssim les contractacions d'aquestes figures. Sobre aquest punt o sobre aquest tema hi ha alguna pregunta més? Farem doncs el quart punt, que és donar compte del pla de les actes de la Junta de Govern Local dels mesos de juliol i d'agost, donant que en el mes d'agost no hi ha hagut cap ple ordinari. Hi ha cap qüestió sobre aquests decrets de Junta? No?
Sí,
d'acord.
Sí, nosaltres, com deia el Juanma, en els decrets de presidència sí que hi ha aquest peritatge que entenem perfectament, que s'ha de peritar doncs, el que té la nau de la brigada, però sí que és veritat que no entenem a la pàgina 21 que hi ha la contractació d'un contracte menor de serveis per investigació d'incendi de les naus del polígon Lluís Companys per un valor de 11.664,40. I no entenem com és que s'investiga una causa d'una nau que no és propietat de l'Ajuntament. No sé, diuen els rumors doncs, que hi havia la nau que estava punxada a la nau de l'Ajuntament, per tant, doncs, demanar explicacions sobre aquests quasi 12.000 euros que ens gastem en una investigació quan l'incendi, doncs, en principi, no era culpa nostra, no? Llavors, doncs, saber per què s'ha fet aquesta contractació.
No, ja t'he dit que ens van dir que teníem que fer... una contractació per un investigador que és en Bartomeu, ara no me'n recordo el...
Roig, Bartomeu Roig.
Doncs Bartomeu Roig, i que doncs és la persona que ens està ha vingut diverses vegades, ha estat amb els pèrits i amb els investigadors, perquè no s'ha confrontat ell sol, pels altres interessats també han portat investigadors, i jo crec, i ho dic amb sinceritat, que ha fet un treball que encomiable de cara a l'Ajuntament de Montblanc. I després també ens van dir que teníem que fer un pèrit de part, que precisament vindrà demà al matí, per veure com tenim que plantejar, perquè l'asseguradora nostra i ens diuen que nosaltres no tenim que entrar en l'enderroc total, perquè és una qüestió com l'assegurança dels cotxes, que si entres en un accident total, doncs te pagaran el 50 o el 40 o el 60% el que estigui acordat, sinó que tenim que plantejar la rehabilitació, perquè la nau de l'Ajuntament doncs no va quedar amb la totalitat afectada, ni molt menys, no? Tenim una paret mitjanera, que això no estem fent, i mirem de portar aquest tema amb la màxima professionalitat possible. Ens van dir que tenien que contractar l'investigador, ens van dir que tenien que contractar el pèrit de part. Jo crec, per les entrevistes que hem tingut i pels dies que han vingut aquí, que són gent que estan fent un treball encomiable per part de la defensa dels interessos de l'Ajuntament de Montblanc, i doncs per això vam contractar.
Continuo sense entendre per què es va contractar, però d'acord. Sí, sí, una nau que no és teva, investigar una causa d'un incendi que no és propietat teu, és estrany, simplement això.
Bé, jo ja et diré per què el vam contractar, perquè aquí doncs, hi ha hagut cada un dels afectats, doncs, també hem contractat un investigador i un pèrit de part, i clar, nosaltres no ho sabem fer això, no, va més enllà dels nostres treballs diaris, no? Però jo dic que tinc que dir que estic molt content d'aquestes dues persones, perquè no sé, després resulta que doncs que aquí venen un al cap de 40 dies, doncs venen els investigadors i els pèrits de part de Riflaqui, que no es van personar fins al cap de 40 dies, i comencen a fer opinions de que l'ocupés a tots menys d'ells, que és allà on se va originar l'incendi. I jo crec que l'obligació de l'Ajuntament de Montblanc és protegir-nos davant d'això aquí, que ja ens van advertir que en aquesta situació doncs, tothom aniria a exculpar-se a les seves causes, i que el que teníem que fer és jurídicament tindré una bona defensa. Quelcom més? D'acord. Sí, endavant.
Sobre l'argumentat del company Oriol, això del pinxàs, això és cert? Teníem alguna mena de subministrament, algun pinxàs o alguna cosa així? Aquest comentari que roda per aquí és veritat o és una feix de...
No, no, això des del primer dia ha sigut molt clar. Aquí va haver un... Nosaltres, la nau de l'Ajuntament és del... l'any 2000 més o menys, que és producte del 10% i de l'equipament que ho posem allà, i comencem a habilitar la nau. A l'any 2002 Riflaqui lloga la nau al costat que en aquell moment era propietat del Ramon Jové, que després el Ramon Jové ho ven a una societat dels alfonsos de la ferreteria, que el 2002 colloquen, ens venen allà perquè tenen una carretilla que va amb elèctric, i ens venen cada tarda o cada dos dies venen traslladant la carretilla a la porta de la nostra nau i que els hi donem, els hi enxufem, que després com que en altres llavors encara doncs la brigada era la brigada que era, i que quan marxava l'encarregat de la brigada quedava tancada la nau, es fa un acord que passaríem un fil, i o sigui, passaríem de trifàsic, i que hi ha l'alcalde que hi ha en aquell moment, que se passa això per enxufar la carretilla. Després també ho dic amb tota la sinceritat, perquè ho he preguntat als alcaldes que hi van haver llavors, fins al 2007, i això, allà es fa un... s'instal·la un transformador que va de trifàsic a monofàsic per posar uns fluorescents, que això d'aquí mai del món s'han demanat permís a l'Ajuntament de Montblanc de posar-ho, que han fet pel seu compte, que ningú de, ho sabia. També dic que el passar el cable era una qüestió de que ells, doncs, com que no teníem per Tots Sants, utilitzàvem els terrenys de la Riflaqui per posar-hi els cotxes, però que tota la instal·lació que és allà on diuen que ve l'incendi, que és a partir d'aquest transformador de trifàsic a monofàsic i que fan una instal·lació de llum, això aquí, mai dels mais, ni els anteriors alcaldes ni a mi, mai me se va informar absolutament de res. I jo com a alcalde de Montblanc el que tinc que fer és defendre els interessos de Montblanc. I estic disposat a defendre'ls i de protegir-nos jurídicament i legalment amb totes les esferes que pugui. És cert que també les últimes conclusions de la investigació és que els vídeos primers que hi havia, el foc no comença tocant a la nau de l'Ajuntament, això hi ha un vídeo abans que arribessin els bombers i tots, i que està a la web de Montblanc, sinó que comença al fons de la nau. I també vull dir que doncs ha vingut aquí a l'Ajuntament, ha vingut la propietat de Riflaqui, concretament l'Anna Martí, i que jo li he atès, li he dit que és incomprensible el que ha passat, que la responsabilitat de tenir llicència d'activitat és de l'empresa, m'ha retret coses, li dic, escolti, miri, a Barcelona, a Sant Cugat, a Valls i a Tarragona, per fer obres s'ha de demanar un permís d'obres, no? Han posat totes les valles i han fet tota l'obra del Riflaqui, ens han presentat un permís d'obres, ens han presentat una llicència d'activitat, ens han informat de la carga de foc que tenim. I també l'he dit, els respectarem amb una mínima carga que puguin tindre, perquè diu que tan aviat com ho posen ho treuen, que han llogat els magatzems de plàstics espel. No han presentat llicència d'activitat. La setmana que ve, sobretot perquè hi ha una qüestió que al costat de Plàstics Espels hi ha International Paper, els hi denegarem el permís. I els hi dic que el dia, perquè diuen que tenen que fer la campanya de Nadal, que el dia 30, el dia 7 de gener, després de Reis, xaparem aquest espai perquè no té llicència d'activitat ni compleix la normativa i està al costat d'una fàbrica paperera molt important. Però bueno, aquesta és la situació en què ens trobem.
Bé, més que res, jo crec que no va ser un transformador, perquè allí n'hi havia una instal·lació de plaques solars que es va veure a baix, i aquestes plaques funcionen amb un inversor que ha de tindre una alimentació exterior. Llavors suposo que aquesta alimentació, sense dir, l'estaven agafant del mateix cable que se l'havia donat per carregar el toro elèctric, la carretilla elèctrica. Clar, això, segons s'escolta, ve de temps. Clar, això molta gent se pregunta una cosa, i és aquesta llum que el poble, en aquest cas, li donava a una empresa particular o privada, això s'ha estat comptabilitzant d'alguna manera durant tot aquell temps? O sigui, de fet, s'estava regalant la llum per part del poble.
Sí, sí.
Això, Pep, és una mica, això és el que corre pel carrer, i moltes vegades has de, sense tindre res que veure, has d'agachar una mica el cap. Jo crec que això són coses molt delicades i que no, ja feia temps que no es tindria que haver permès.
Jo reconec aquest fet. També dic que, i no vull posar la culpabilitat a ningú, jo mai vaig autoritzar això, van ser altres alcaldes que ho van autoritzar. Sí que durant la meva alcaldia aquest tema va continuar. També tinc que dir que fa un any i mig, quan ens van posar un comptador d'aquests intel·ligents que es diuen a la nau de la brigada, ens va saltar tres vegades, perquè ells en l'horari de 7 a 3 de la brigada també enxufaven i llavors saltava. I llavors vam tindre una informació de FECSE dient que si ens tornava a saltar tindríem que augmentar la potència, i que llavors vam, des dels serveis de la brigada, van limitar el poder agafar la llum de 3 a 6 del matí. Però que per part de... A veure, el fil no era nostre, era d'ells, Sí, sí, no vull dir això aquí, amb el Jaume Sants i amb tots els que he tingut que parlar, s'ha aclarit, El fil era d'ells. Nosaltres teníem un limitador, teníem un d'això, i que de nosaltres era impossible que saltés el d'això. A més, que ens diuen els investigadors que no va vindre de la carta, que era allò que certs alcaldes havien autoritzat, sinó que ve de el transformador de trifàsic a monofàsic i unes llums que tenien en el fons de la sala, i jo crec que procedeixo com tinc que procedir, doncs contractant uns pèrits de part i contractant uns investigadors, perquè en aquest assumpte jo ja sé que tothom anirà a salvar la seva pell i nosaltres ho hem de protegir.
No, això està clar, que tenim que... A veure, nosaltres no som responsables, n'hi ha d'haver un responsable, però això ha d'haver una investigació oficial. Suposo que encara no ha arribat aquesta investigació oficial, però el fet de que és el que corre pel carrer, el fet de donar llum a una empresa privada, doncs és un assumpte molt greu, no tan sols la responsabilitat teva, que és la teva part, però bé, responsabilitat de tots, des del primer que ho va acceptar, perquè això és imperdonable, això és un fet, no es pot fer sense una consulta, sense una aprovació d'un ple. Però bueno, ha passat així i a veure com se soluciona tot.
D'acord. Jo tinc clar que i demà tenia que marxar i em quedaré perquè venen els pèrits i jo tinc claríssim de que la meva obligació és davant de totes les versions que correran defensar l'interès públic de l'Ajuntament de Montblanc. Hi ha cap més comentari sobre aquest punt? Vale. Passaríem doncs a la Comissió Informativa del Territori, no, perdó. Passaríem doncs a la Comissió Informativa del Territori amb la sol·licitud d'aprovació definitiva de la proposta de modificació puntual del Pla Especial de Reforma Interior i Protecció del Centre Històric de Montblanc, supressió de la clau de protecció de sistemes, Raval de Santa Anna 35 de Montblanc, ratificació del decret d'alcaldia 556 / 2021 d'11 d'agost del 2021. Secretari?
Sí, resumint una miqueta, el ple de l'Ajuntament el 21 d'octubre del 20 i el 24 de febrer del 21 van aprovar inicialment i definitivament aquesta modificació puntual del Pla Especial de Reforma Interior de Protecció del Centre Històric, supressió de clau de protecció de sistemes, Raval de Santa Anna 35. Tot i haver-hi la majoria dels informes favorables, el 4 de juny del 2021 la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona va acordar suspendre l'aprovació definitiva d'aquesta modificació fins que l'Ajuntament, fins que mitjançant un text refós verificat per l'òrgan que ha atorgat l'aprovació provisional, s'incorpori una sèrie de prescripcions. Cal mantenir la superfície i la qualificació de sistema de protecció de sistemes P del planejament vigent a l'àmbit de la modificació i pel que fa a la proposta d'ampliació de la zona edificable per tal de protegir l'edificació existent, cal ampliar, modificar l'àmbit de la modificació a tràmit per tal d'incloure aquesta part de la finca a l'àmbit de la proposta. A l'11 d'agost finalitzava el termini d'al·legacions. Tot i que és competència plenària, es va fer un decret d'alcaldia que havia de ser ratificat posteriorment pel ple i és el que ara sotmetrem a la vostra aprovació. Aquest decret d'alcaldia, el que venia a dir després d'una sèrie de consideracions tècniques i jurídiques que ens va fer arribar, per cert, l'advocada dels peticionaris, en aquest cas del Lluís Roig, el mateix dia 11, vam redactar aquest decret d'alcaldia en el que es fa, hi ha una figura jurídica que està establerta a l'article 44.1 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, que diu que prèviament a la interposició d'un recurs contenciós administratiu es pot requerir a l'òrgan superior, en aquest cas a la Comissió de Política Territorial de Catalunya, perquè anul·li aquest acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona de 4 de juny de 2021. I és això el que ara sotmetem a la vostra aprovació, és ratificar aquest acord d'aquest decret d'alcaldia en el qual es va requerir o requereix a la Comissió de Política Territorial perquè anul·li l'acord de la Comissió de Tarragona. No sé si m'he explicat bé.
Bé, intentaré complementar-ho. Vam aprovar ja aquí que vam enviar a la Comissió d'Urbanisme de Tarragona que es deixessin fer els murs allà on estaven. Va anar a la Comissió d'Urbanisme de Tarragona i ens va dir que no perquè hi havia la zona de protecció hidràulica. De les reunions que ja vam tindre vam dir que hi havia un altre instrument que és el requeriment a la Comissió d'Urbanisme de Catalunya de la proposta que vam presentar a l'Ajuntament de Montblanc i ens van dir que no la Comissió Territorial de Tarragona. Llavors hi ha aquesta petició que ens van fer de requeriment, que nosaltres l'acceptem i l'elevem a la Comissió Territorial de Catalunya i a més avui ha arribat, que us ho han passat a tots els regidors, una resolució de l'ACA dient que sí que ells creuen convenient que es refagin els murs, o el que la Comissió Territorial d'Urbanisme ens va dir que no. Llavors, el que votarem avui és aquesta elevació de l'Ajuntament de Montblanc, que diem que ens reafirmem amb la petició que vam fer en el seu dia de que deixin fer els murs allà on estaven i que prescindeixin de la figura del sistema de protecció, i que a més adjuntarem aquest últim informe que ens va arribar ahir a la tarda i que l'hem trobat avui a les 9 del matí quan hem vingut aquí a l'Ajuntament, que l'acompanyarem per veure si amb aquest informe de l'ACA la Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya és més susceptible a aprovar el que ja vam demanar en l'aprovació inicial i definitiva de l'Ajuntament de Montblanc. I a partir d'aquí, doncs, per aclarir tots els matisos o totes les informacions o explicacions que em demaneu.
No massa, perquè bueno, això ja portem, si acabem amb el tema aquest, no? Suposo que això ja tenim o té l'aprovació de l'ACA per poder fer el muro, però tot això ha de passar per la Comissió d'Urbanisme, no? Ara què farem? Afegirem això al aquest document ara, ho enviarem tot lluny i a veure què facin la resolució.
La instància superior no és l'ACA, és la Comissió d'Urbanisme. Llavors ho tenim que passar a la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, i si la Comissió d'Urbanisme de Catalunya ens diu que és conforme amb l'informe de l'ACA, l'endemà donarem
el permís.
Si ens diu que no, doncs no podrem donar el permís.
Val, però us vull dir que aquesta aprovació, el que farem ara, afegirem el document de l'ACA i ho enviarem tot junts.
Que ens va arribar ahir al vespre, sí.
D'acord.
Sí, per part nostra no ens podem allargar, perquè sobre aquest tema n'hem parlat diverses ocasions, en comissions, en ple i també en alguna reunió monogràfica. D'aquí votarem a favor i que esperem, doncs, que Urbanisme faci la resposta que aquests veïns esperen. Simplement és això. Gràcies.
D'acord.
Sí, nosaltres des d'agrupament, doncs, igual que hem aprovat els altres, doncs aprovarem aquesta i més després de l'informe de l'ACA, i tot el que sigui, doncs, ajudar els veïns a refer allò que tenien, doncs estarem al seu costat i a veure fins on podem arribar.
D'acord, hi ha cap més paraula, ho podem passar a la votació. Votem a favor d'aquest punt, vots a favor, aprovat per unanimitat. Passaríem ara, doncs, a la Comissió Informativa d'Hisenda i Economia, i és donar compte dels informes d'execució trimestral del període mig de pagament i morositat del segon trimestre del 2021.
Val, bona tarda. Passaré directament al que s'acorda, en aquest cas és una sessió de comptes. Es dona compte específicament al ple de l'Ajuntament de Montblanc de la informació subministrada al juliol de 2021 al Ministeri d'Hisenda referent a l'execució trimestral PMP i morositat del segon trimestre del 2021 de l'Ajuntament de Montblanc. Teniu annex a l'expedient de la informació relativa i ja està. En principi, si hi ha algun dubte o alguna
cosa.
Per part nostra voldríem comentar algunes de les dades que acompanyen aquest informe i que se'n dona compte al ple i també se n'informa al Ministeri corresponent. Aquest informe ens diu que el període mig de pagament és de 74 dies, la normativa ens obliga a pagar factures en 30, això és per tant més del doble del que la llei permet. I les dades anteriors no eren tan negatives, però això vol dir que tampoc no estem anant a millor. Per altra banda, si ens fixem en les dades de l'informe de morositat, aquest període mig de pagament puja a 134 dies i segurament algun proveïdor de l'Ajuntament a aquestes dades li quadraran més amb la seva realitat, perquè és el que ens ha arribat. El cert és que al final del primer trimestre es comptabilitza més d'un milió d'euros pendent de pagament, d'aquests quasi mig milió dintre del període legal i prop de 600.000 fora de termini. Quan els informes d'execució del pressupost del segon trimestre ens crida l'atenció que, segons el document que recull el resum per classificació econòmica, la previsió és tancar l'exercici amb uns ingressos de prop de 9 milions d'euros, mentre que la despesa prevista puja en més de 13 milions d'euros. Això presenta un panorama molt complicat, ja que sembla que estaríem davant d'un desequilibri de més de 4,3 milions. Sabem que són previsions, ho sabem, però són dades ja del segon trimestre i ens queda una mica el dubte sobre si aquestes dades durant aquesta segona part de l'exercici seran gaire millors. Tot això fa referència al que tenim amb dades del segon trimestre de 2021. Després parlarem del 2020, que són dades ja tancades, que tampoc són massa bones. Per tant, volíem deixar constància de la nostra visió d'aquesta informació del període mig de pagament i de la morositat del segon trimestre. Gràcies.
D'acord.
Bon vespre a totes i tots. En relació al tema de les execucions del segon trimestre, en les quals encara la regió d'Hisenda es mou molt en la línia dels trimestres anteriors. Tot i això, són dolentes, com abans els anteriors també, i es demostren que la situació de tresoreria de l'Ajuntament és realment complexa, per dir que és delicada, i per dir que pot ser molt perjudicial si no s'hi fica una mica de remei en aquest sentit. Així que el dia de setembre vaig fer un exercici que feia quan era regió d'Hisenda, que feia un cop al mes, que era fer una anàlisi de tresoreria. No, és important destacar que aquí no parlem de pressupost, parlem de tresoreria, és a dir, parlem d'efectiu a caixa, que és independent del pressupost que parlarem. En els punts d'urgència, vaig fer l'anàlisi, vaig demanar la informació que jo feia servir quan era regió d'Hisenda per saber on està a manera real la tresoreria i a veure com aniria la cosa els pròxims mesos. Amb això, que ens van surt que hi havia disponible 335.000 euros, que poden semblar molts, però realment no ho són, tot i que també he de dir que quan jo de regió d'Hisenda teníem problemes cada vegada que hi havia aquests imports al compte perquè dèiem que no pagàvem factures, però bé, cada hi poden ser tranquil·lament. En aquell moment, el 20 de setembre hi havia les dues pòlisses copades, una de 450.000 i la de 500.000 hi havia gastat 394.000, punt preocupant perquè les dues pòlisses caducaven aquesta setmana i una de les preguntes que de manera final és si s'han pogut renovar o com s'ha gestionat aquesta part de les dues pòlisses de crèdit que caducaven el 26 i el 30 de novembre. I això sempre ho cotejava, quan era regió d'Hisenda, amb la llista de factures pendents de pagar, en aquest cas la llista de factures pendents de pagar, va pujar 1.353.000 euros. Fent els números, si és el que fèieu quan era regidor, em surt que la necessitat de tresoreria que tenia l'Ajuntament en aquell moment, el dia 20 de setembre, és de 1.850.000 euros. Realment, va en la línia i va pitjor del que jo estava comptant sempre, en el moment 1.200.000, 1.300.000, perquè estem a 1.800.000, és preocupat. I és especialment preocupant, comptant que el juny es va signar un préstec de 500.000 euros per cobrir una de les dues pòlisses de crèdit que teníem. Les pòlisses no s'han cobert, amb el crèdit que es va assignar en aquell moment amb Caixa Guisona, per tant, van continuar les pòlisses allà i el crèdit s'ha fet per pagar factures amb el que això pot generar. Per tant, la tresoreria té una situació que realment és complicada, pot ser, fins i tot podem considerar-la de crítica, al meu entendre, donar les magnituds que ens estem movent i que pot generar problemes també a la institució. I també amb vull fer un avís també, que és important, jo crec, destacar-ho. Si tot va com té que anar, en les pròximes setmanes, espero que pocs mesos, l'Ajuntament rebrà una important injecció de diners fruit de les subvencions de la Riuada. Però s'ha de tenir molt clar una cosa, són diners finalistes, són diners que implicaran una despesa al 100%. És molt perillós i pot ser molt suculent pagar les factures amb aquests diners i que d'aquí un any i mig, quan hàgim de pagar les inversions molt grans, les més grans que fem mai en aquesta casa, no tinguem l'efectiu per fer-ho perquè hem gastat els 3 milions per cobrir la part de tresoreria que teníem. I pot ser un problema que és complicat, és molt... pot ser molt estrany, però s'ha de tenir en compte aquest fet. I per últim, m'agradaria saber en aquest sentit com se resol els problemes de la pòlissa que caducava ahir o abans, el dia 26, i la que caduca demà. A veure com ho tenim.
Bé. Jo voldria explicar amb molta cortesia i moderació el tema de l'Ajuntament de Montblanc i la seva situació econòmica. Vull dir que quan es va fer la petició de substituir dues línies de crèdit a curt plaç, que eren pòlisses de crèdit renovables cada any sense retorn, ens van posar uns deures tots, no? I que jo vaig dir, ja parlarem a Caixa de Guissona. I resulta que la Caixa de Guissona ens va donar el que ens havia autoritzat a la Generalitat. Tots els altres temes que se'n tenia que cuidar, qui se'n tenia que cuidar, doncs no van resultar. No dic que no s'hi hagués treballat, però que l'únic que vam aconseguir era el crèdit de la Caixa de Guissona. A partir d'aquí, també vull dir que en aquell moment, que era el dia següent de que el regidor d'Hisenda i altres deixessin a l'equip de govern, per prescripció de l'interventor em van dir que es tenia, que ja teníem aquest crèdit de Caixa de Guissona i no teníem els altres. L'interventor va dir que teníem que tancar el 2020. I van pagar totes les factures del 2020. Sobretot van pagar d'aquests diners 327.000 euros que l'Ajuntament de Montblanc devia en concepte de brossa al Consell Comarcal. Perquè devíem des del juliol del 2020 fins al desembre. I que aquesta és la realitat. Jo he agafat el tema de les pòlisses, que una s'ha renovat aquesta setmana i l'altra se renovarà la pròxima setmana, una reconversió d'una de les pòlisses a un crèdit allà a 5 anys. La situació de l'Ajuntament de Montblanc, jo puc dir que és que a nivell de deute és bona, perquè el 31 de desembre, amb crèdits a llarg plaç, l'Ajuntament de Montblanc deurà 1.878.000 euros. Que això aquí reporta que és un 24,5% del pressupost ordinari de Montblanc. El que tenim és un tema de que no vull posar les culpes a ningú, però que no s'han gestionat, que es tenien que fer abans d'entrar amb la situació financera que vam entrar, es tenien que haver gestionat renovar crèdits, que no passava res, que escolteu, que aquí hi ha ajuntaments que deuen el 100% del pressupost ordinari, no 24%. Tenim aquí un problema financer d'immediatès, de que no hem demanat crèdits, que els tenien que haver demanat quan se tenien que haver demanat. I jo en aquest moment ho dic, he agafat el tema de Hisenda de l'Ajuntament de Montblanc, he parlat amb tots els bancs. És insòlid, posem que l'Ajuntament de Montblanc, amb el principal banc del nostre país, que és la Caixa, només tinguem un deute de 89.000 euros a final d'any, o que amb el segon banc que vol estar present a Catalunya, que és el Santander, tinguem un deute de 190.000 euros. Quan fa anys teníem crèdits amb aquestes entitats de 2 i de 3 milions d'euros. I bueno, vam quedar que la setmana que ve ens veurem, que ens reunirem, que tenen tota la disposició, que tenim que fer operacions financeres perquè abans de final d'any podem pagar el remanent de tesoreria que ens ve del 2020, perquè si no això aquí ens ho anirem trobant any rere any, i que jo n'estic amb tota la convicció que, no sé, tres mesos de que hi havia un responsable no he sigut capaç, però que jo estic convençut de que abans de final d'any tindrem tota aquesta situació econòmica de l'Ajuntament de Montblanc resolta. I em comprometo amb el que dic avui en aquest ple. I agraeixo el que va fer l'anterior regidor d'Hisenda i agraeixo tot el que va fer l'anterior equip de govern. Però, vull dir, no tinc cap por, la solvència financera de l'Ajuntament de Montblanc està fora de dubte, mai hem retornat ni una amortització ni uns interessos, i que jo crec que d'aquí tres mesos l'Ajuntament de Montblanc recobrarà l'equilibri financer que tindria que tindre des de fa molt de temps.
Permet-me un parell de matisos, perquè sembla que la situació de què és, la situació de la que era fa uns mesos, l'equip de govern, que recordo que eren 8 persones, sabia com estava, perquè ho sabia, perquè jo em vaig fer un tip de dir-ho, i vaig intentar, no em vaig saber més potser de convèncer l'equip de govern per qual evitar arribar a aquest punt. Això és un fet que potser el temps hi dà, però simplement la situació és la que és, els bancs estan com estan, jo sempre sembla que els bancs, el fet que no hi hagi interessos, fa que no els interessi treballar amb l'administració, és tan simple com això. El deute a llarg termini sí que és baix, d'aquí a poc ja no ho serà, no pateixi que ja creixerà, no és qüestió de matemàtica. Vostè parla d'un 1.800.000, si no em fan els meus números de final d'any serà 2.800.000, perquè si hem firmat un crèdit d'un milió, de mig milió, mig milió, seran 2.800.000.
Serà un 35%,
serà un 36% i no passarà res, fins que faci falta potser fer un més gran. També, però també vull que simplement és, i vull que consti també al ple de l'Ajuntament que durant els temps que vaig estar, especialment des que vam tindre la liquidació del 19, intentant racionalitzar la despesa i evitar aquesta situació, tampoc hi ha manera. Per tant, no sé si vol que em senti responsable o no, però a mi no me'n sento. Per tant, estic tranquil·líssim amb la tasca que vaig fer els 2 anys que vaig estar de regió d'Hisenda en aquesta casa, en un context complicadíssim que va ser la pandèmia de la Covid-19, que va complicar molt la vida als regidors d'Hisenda de tot Catalunya.
Cesc, t'ho dic amb sinceritat. Jo no estic aquí per cap retret a ningú. Jo estic aquí amb un sentit positiu, per tirar endavant, per sortir-nos de tots els atzuracs que tenim, no només aquest, i que jo no et retrec res, només i t'ho dic i t'he agraït el temps que vas estar amb la responsabilitat de regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Montblanc. Només he fet una qüestió que he plantejat. El panorama que tenim avui dia econòmic a l'Ajuntament de Montblanc, i he dit que jo, que he agafat aquest tema personalment, em veig en cor d'aquí a final d'any d'equilibrar i poder pagar els proveïdors en el temps pertinent. I t'agraeixo, i ho torno a dir, el teu esforç i la teva gestió a l'Ajuntament de Montblanc. No estic per retrets, estic per l'obra feta i l'obra que s'ha de fer d'aquí endavant. Ja que el cop més, aquest és un punt de donar compte, no s'ha de votar, podem passar al següent punt. D'acord? Doncs passarem a la Comissió Informativa de Persones, Personal, aprovació d'autorització de la compatibilitat d'un segon lloc de treball o activitat personal eventual. Secretari,
sí,
sisplau.
El 7 de setembre d'aquest any 21 es va presentar per part del senyor Antoni Cartellà Moix, personal eventual de l'Ajuntament de Montblanc, un escrit al qual que sol·licita que s'informi sobre la compatibilitat del senyor Antoni Cartellà del lloc de treball com a personal eventual de confiança, activitat del sector públic, amb una dedicació del 100% de la jornada laboral, amb una segona activitat relacionada amb la seva professió en el camp de l'ensenyament i amb els límits establerts a la llei 53-2019, de 26 de desembre, d'incompatibilitats
del personal als serveis de les administracions públiques. I sense aquest fet, que aquest fet impliqui un perjudici al normal desenvolupament laboral a l'Ajuntament de Montblanc. Vist l'article 9 de la llei 53.984, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, informar favorablement la sol·licitud del senyor Antoni Cartanyà, personal eventual de l'Ajuntament de Montblanc i una dedicació del 100% de la seva jornada laboral per compatibilitzar una segona activitat relacionada amb la seva professió en el camp de l'ensenyament i amb els límits establerts a la llei 53.984. Segon, en el cas de que hi hagués variacions en l'activitat o en totes o en alguna de les circumstàncies que han donat lloc a aquesta autorització, s'haurà de sol·licitar de nou la compatibilitat. Tercer, notificar aquest acord al senyor Antoni Cartanyà amb el peu de recursos pertinents.
Gràcies, secretari, per part dels grups, home, pel Partit Socialista.
No, en principi votarem a favor i creiem que és el que hem de fer i bueno, si ell té aquesta intenció, que marxi tot bé, que les seves intencions tiren endavant i molta sort.
Sí, per part nostra, en la mateixa línia, desitgem sort i encerts al Toni d'aquesta nova responsabilitat i que esperem que pugui assumir-ho tot perquè és complicat arribar a tot arreu, però no estem segur que ho podrà fer. Per tant, també votarem a favor i també desitgem doncs, sort i encerts.
Sí, per la nostra també doncs, votarem a favor, evidentment, i desitjar de sort i encerts.
Bé, jo voldria dir del nostre grup que doncs, considerem i elevem aquesta proclitud del Toni Cartanyà, que durant un temps doncs, té una compatibilitat amb un altre treball i ha sigut ell que ha dit no, jo tinc que, ja que tinc aquest altre treball, tinc que reduir la meva percepció d'honoraris de l'Ajuntament de Montblanc. I crec que és una qüestió exemplar i que dignifica la figura i el treball del Toni Cartanyà. Això aquí s'ha de votar, no? Passaríem doncs a la votació, vots a favor. Aprovat per unanimitat. Passaríem al punt número 8, que és nomenament de representants de l'Ajuntament en els òrgans col·legiats. Secretari.
El ple de l'Ajuntament de Montblanc, el dia 26 de juny de 2019, va aprovar l'acord de nomenar representants de l'Ajuntament de Montblanc als respectius òrgans col·legiats. Hi ha un detall de tot el que es va acordar en aquella data, que era el ple d'organització del 26 de juny del 19. Posteriorment, el 18 de setembre del 19 també, el ple de l'Ajuntament va aprovar l'acord de nomenament de la senyora Raquel Huguet Masdeu com a representant de l'Ajuntament al Consorci del Museu Comarcal de la Conca de Barberà. Posteriorment, en aquest cas per part de la Junta de Govern Local, el 17 de febrer del 21 es va aprovar l'acord de proposar al Departament d'Educació de la Generalitat el nomenament de la regidora senyora Carme Pallàs Gallego com a representant de l'Ajuntament en les comissions de garantia d'admissió 2021-22 de la comissió 15, educació infantil i primària, 35, secundària i 51, batxillerat i cicles formatius de grau superior. Vist l'escrit presentat al registre de l'Ajuntament el 6 de juliol de 2021, en el qual els regidors el senyor Oriol Pellissó, Carme Pallàs, Judit Pere i Francesc Vinyes manifesten la seva renúncia a les seves competències en les seves àrees respectives de l'equip de govern municipal. També he vist l'escrit de 16 de juliol presentat pel senyor Marc Bartomeu en qualitat de representant d'Esquerra Republicana, en què exposa que de conformitat amb el pacte de coalició que estableix que els pactes i qüestions de funcionament dels grups municipals seran resolts a nivell local i en base a aquest escrit per la majoria dels membres del seu grup municipal insta l'expulsió dels membres dels següents membres, senyor Josep Andreu Domingo, Francesc Benet i Santi Porta. Vist l'informe de la secretaria de 20 de juliol en el qual en relació a aquest escrit de l'expulsió conclou que els membres expulsats del grup municipal queden en situació de no escrits, Vist que el ple de l'Ajuntament el 28 de juliol va donar-se presentat per assabentat d'aquest escrit presentat pel senyor Marc Bartomeu i Prat, vist que amb el que s'exposa amb els antecedents resulta del tot necessari actualitzar i per tant modificar el nomenament dels representants de l'Ajuntament en els diferents òrgans col·legiats, vist que l'òrgan competent per fer aquest nomenament és el ple de l'Ajuntament, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, nomenar els següents representants de l'Ajuntament de Montblanc en els respectius òrgans col·legiats. 1. Representants dels Consells Comarcals. A l'Escola de les Muralles, Institut Martí Lomà i Escola de Música, a la senyora Núria Besora Roig, al Consell Escolar Municipal, president Josep Andreu Domingo, vicepresident Núria Besora Roig i vocals Raquel Huguet Masdeu, Carme Pallàs Gallego i Joan Juan Manuel Cabello Camacho. Al Museu Comarcal de la Conca de Barberà, per la seva condició d'alcalde, president de l'Ajuntament, Josep Andreu Domingo i vocals Núria Besora Roig i Raquel Huguet Masdeu. El Consorci d'Aigües de Tarragona, vocal Santi Porta Fernández. El Consorci Local Red, vocal Francesc Benet Ribé. El Consorci Pro Universitat al Camp Conca de Barberà, vocal Francesc Benet Ribé. Representants de la Comissió de Patrimoni, per part de regidors no escrits, Josep Andreu i Domingo i Francesc Benet i Ribé. Per Agrupament Catalanista, Oriol Pallissó Balanyà i Judit Pere. Per Junts per Montblanc, Raquel Huguet Masdeu i Javier Capdevila Rodríguez. Per part dels Socialistes de Catalunya, Juan Manuel Cabello Camacho i Francisco Lau Morales. Representants de TAC12, Francesc Benet Ribé. Representants de la Llei de Barris, 5 membres, 2 de l'equip de govern i 3 d'altres grups, Josep Andreu Domingo i Santi Porta Fernández, i de la resta de grups, Francesc Vinyes Sanz, Raquel Huguet Masdeu i Juan Manuel Cabello Camacho. En el Consell de la Marca Costa Daurada, la regidora Núria Besora Roig. Representants de la Comissió Municipal de Delimitació, que hi ha en alcalde i dos regidors, Josep Andreu Domingo, Francesc Benet Ribé i Francesc Vinyes Sanz. El Consell d'Administració de l'Empresa d'Aigües es designarà un representant de cada grup polític municipal, sigui o no regidor, a proposta dels respectius grups, a més del president, que serà l'alcalde. Regidor no escrit Santi Porta, per Agrupament Catalanista Oriol Pallissó, per Junts per Montblanc Lluís Monner i per part dels socialistes Juan Manuel Cabello Camacho. A la xarxa de comunicació local, Josep Andreu Domingo, i pel que respecta a les comissions de garanties d'admissió 2021-2022, a la 15, 35 i 51, a la Núria Besora Roig. I segon, notificar aquest acord als interessats.
Gràcies, secretari. Bé, ens van fer evident que tenim que fer les reformes durat el que havia passat a la Comissió de Govern i els membres que havien marxat. Hem intentat resoldre-ho de la manera millor que creiem. Els càrrecs que eren atribuïbles a la Comissió de Govern els hem deixat amb els membres de la Comissió de Govern i també doncs hem donat veu i vot al grup de Esquerra Republicana, Agrupament Catalanista, doncs amb la Comissió de Patrimoni i amb les altres comissions que els hi corresponien. Atents a qualsevol comunicació que se'ns faci en aquest terme.
Sí, en primer lloc n'hi ha un error, perquè nosaltres no hem canviat i a la Comissió d'Administració d'Aigües surto jo, que no sortia perquè en principi era el meu company, el Joan Molina, va dir a fer la transició, s'ha canviat això. Val? Després una altra pregunta, que no sé si s'ha fet o també ha sigut a l'hora de passar, el representant de la Comissió Municipal de Limitació, alcalde i dos regidors, i veig que està posat el Francesc Vinyes Sanz, que era el que havia antigament. No sé si és que continua o ha sigut un error.
Va dir que aquesta comissió mantenia
tal qual. Vale, i aquesta comissió només n'hi ha un representant d'un dels grups? No ha d'haver de tots?
És sempre l'alcalde i dos regidors.
Aquesta comissió sempre hi ha d'haver l'alcalde i dos regidors. En aquest cas s'ha mantingut, vaig enviar la proposta a tots els grups municipals i no, bueno, no, en principi no, no hi havia cap proposta en contra.
No.
Sí, per part nostra, el nostre grup no ha experimentat cap canvi, ja que la nova situació política no ens ha afectat, i entenem que cal reorganitzar la distribució dels representants de l'Ajuntament als diferents òrgans col·legiats. Però sí que és veritat que tenim un dubte de caire jurídic i agrairíem que si el senyor secretari ens pot donar el seu parer. En aquest dictamen, a la pàgina 4, a l'apartat de conclusions, concretament a la tercera hi llegim: els regidors no adscrits no poden tenir més drets polítics ni econòmics que els correspondrien si es mantinguessin en el seu grup municipal en el qual estaven adscrits abans de ser expulsats. Entenem que la normativa refereix tant als regidors que passen a ser no adscrits, ja sigui per expulsió o per abandonament del propi grup, perquè al final són regidors no adscrits, sigui l'origen que sigui, i aquesta conclusió, que compartim, i que els serveis jurídics que vam consultar en el seu dia ho interpreten d'igual manera, creiem que entra en contradicció a la resposta que vam rebre al nostre recurs de reposició quan es va donar una situació contrària al nostre entendre al que recull aquesta conclusió. Per tant, com hem d'interpretar? Què preval? La resposta que vam rebre amb aquell recurs de reposició o aquesta conclusió que s'indica amb aquest informe, amb aquest dictamen? És a dir, això afecta a regidors no adscrits per expulsió de diferent forma als regidors no adscrits per abandonament de grup?
Al meu entendre, els no adscrits poden vindre per dues vies, o per abandonament o per renúncia, o per expulsió. Vull dir, no hi ha, ho diu l'article 70.3 de la llei, reguladora de bases. No hi veig cap diferència entre la forma d'abandonar o de renúncia. O d'expulsió, vaja.
Sí, sí, no ho pot ser expressat. Precisament volia fer veure que un regidor adscrit pot ser per un motiu o per un altre.
Sí.
En el moment que nosaltres presentem un recurs de reposició contra un decret d'alcaldia, se'ns diu que no procedeix perquè no es dona aquest cas, i en canvi, amb aquest dictamen, hi ha una conclusió que diu que no poden tenir més drets polítics ni econòmics que els correspondrien. I això és una situació que s'està produint en aquest moment.
Hauria de revisar el recurs de reposició o la resposta que es va donar en el seu moment, i ja, si vols, doncs ja ho comentarem.
Doncs ja en parlarem. Entenc que també s'ha de fer la recerca de la documentació, però el que nosaltres voldríem tenir també és la seguretat que ara mateix, amb aquests nomenaments que ara votarem, no s'incrementarà els drets polítics i econòmics per part de ningú, i per tant que complim aquesta normativa.
Sí, jo entenc que no, perquè l'única cosa que s'ha fet és els regidors que tenen responsabilitat de govern canviar-los pels que van renunciar a les seves àrees de responsabilitat. Per tant, si es va acordar així el 26 de juny del 19, entenc que no hi ha d'haver cap canvi al respecte.
Gràcies pels aclariments que hem per acabar de resoldre aquest dubte.
I em comprometo a revisar la resposta al recurs de reposició en aquest sentit.
Bé, simplement era aquest dubte jurídic. Nosaltres, com dèiem al començament, no tenim cap afectació, per tant, entenem que s'ha de reorganitzar i per això votarem a favor d'aquest nomenament. Gràcies.
Endavant. Per part nostra també votarem a favor, perquè evidentment s'ha de reorganitzar, però sí que és veritat, doncs, que el que deien els companys de Junts per Montblanc, doncs, no sé si hi ha algun òrgan d'aquests on algun regidor no adscrit passi a tenir més drets polítics o econòmics, que en principi hi ha alguna comissió que sí. I a banda d'això, comentar que la comissió de, només com a pregunta, del Museu Comarcal, la número 3, en el primer dictamen, el 2019, només hi havia un vocal, ara n'hi ha dos. No sabem si n'hi ha d'haver dos o n'hi poden haver tres o quatre, igual que deia el Juan abans en la comissió, que hi puguin ser més representats, doncs, els grups. Doncs això, aquests dos aclariments. Primer aquest, que no infringim nosaltres ara la llei atorgant amb algun regidor no adscrit alguna competència que no li toca i que llavors seria il·legal. I el segon, aquest dubte que tenim en la comissió del museu.
Respecte al primer, repeteixo el que li he dit al Marc, entenc que no. I respecte al segon, en el moment de fer el ple d'organització es va caure en error de només nomenar un regidor al Consorci. Els estatuts del Consorci preveuen que hi hagi, a part del president, dos regidors. Per això es va rectificar en el sentit de que en el seu moment es va incorporar un altre regidor, perquè ho diuen els estatuts del Consorci.
Perfecte, doncs no en fiarem de la Raquel. Raquel. I aquest dubte que planteges, jo entenc que no acabem de quadrar el quid de la qüestió, no? Al final, el que està dient el Marc és que si són regidors no adscrits no poden tenir ni més drets polítics ni econòmics, per molt que formin part del govern. Tornem a estar el mateix en què hem estat en els diferents plens o les trobades que hem tingut, no? És un tema espinós i a més no hi ha jurisprudència. Som un ajuntament únic en aquest cas que els regidors del govern siguin no adscrits, per tant clar que poden tenir més drets polítics perquè en principi són el govern, però a la vegada hi ha un article en el mateix dictamen que diu que no. Llavors és tot una mica farragós, però ja dic, nosaltres sí, evidentment confiem en secretaria i si s'ha de reorganitzar som els primers en interessats en reorganitzar-ho. Per tant, doncs això hi votarem a favor.
Bé, jo vull dir que nosaltres ens reservem el tema de que si no som no escrits, nosaltres no ens hem mogut d'allà on estàvem. També vull dir que això d'aquí del Museu Comarcal sempre ha sigut l'alcalde, el regidor o la regidora de Cultura i un de l'oposició, i així se va estructurar a principis de legislatura. I no sé, vull dir, això aquí ha sigut una reorganització que s'ha fet a petició del grup d'Esquerra Republicana, d'acord per Montblanc, que nosaltres tampoc farem qüestió de les cicles i que, no sé, creiem que hem fet el que se'ns ha demanat, sense més. Hi ha cap més intervenció? Sí, d'acord.
És que a vegades no en farem qüestió política, però això encara no està clar. Sí, senyor alcalde, és molt clar que en el ple passat, la dació de compte, vostès van quedar com a no adscrits i nosaltres com a grup catalanista. Per tant, no tornem en aquesta discussió, si us plau, ho demano. Però sí que està clar. I per altra banda, que no torni a dir que vostès no s'han mogut d'on eren, perquè si no ens podia haver demanat les actes de regidor. Som nosaltres els que no ens hem mogut i que continuem sent el grup en què ens vam presentar. Per tant, si us plau, només jo no en diré res ni em vull dir res de tot això, però almenys no menteixi i digui coses que no són, perquè ja està, només això, només li demano això. Si no,
li agraeixo el seu vocabulari, que el defineix a vostè.
Sí, bueno, d'acord, aquí el deixo amb les seves paraules. Gràcies.
Val. Podem passar a la votació?
Jo voldria una petita cosa. És que jo tot això estic mirant des de fora, però si segons el que diu aquest senyor, aquest punt forma part d'una llei, jo no entraré si valta us vau marxar o us vau fotre fora. Però sí que en aquest cas, tornem enrere, la situació de la Núria sí que està incomplint la legalitat, perquè sí que ha millorat econòmicament i ha millorat políticament. Entenc així. És així o no?
Econòmicament,
perquè ara té més sou del que tenia abans quan estava la situació i més acció política que la que tenia.
Estàs parlant de quan el ple va acordar una dedicació i una retribució en el seu moment.
Jo me refereixo, ella abans estava en un grup polític que va abandonar voluntàriament. Llavors ella tenia tenia no sou, però tenia un entenc jo, que estic fent una pregunta d'alguna manera a veure si m'agradeix, no? Ell tenia una repercussió econòmica i tenia una participació política dentro de l'ENS, no? Llavors, ara el passat govern ha millorat la seva posició política i ha millorat la seva posició econòmica perquè tenia un pasillo de
govern. Et refereixes a aquesta proposta?
Sí, aquesta proposta que s'ha parlat aquí,
aquesta proposta o aquest nomenament és una reestructuració perquè hi ha hagut una sèrie de vicissituds entre les quals hi ha hagut una renúncia a unes al·legacions i calia reestructurar-ho.
Sí.
Habitualment, amb la majoria dels representants en aquests òrgans col·legiats, habitualment n'hi ha moltes que estaven destinades a lo que és a l'equip de govern, siguin no adscrits o siguin, és a dir, per aquesta regla de 3 no. A l'alcalde en aquests moments,
és que igual,
segons el meu criteri passa no escrit, no tindria aquestes competències o no tindria, per
no,
tant
no, Maria, és que igual no m'has entès més o no
potser, sí, potser no.
Jo vull dir, si jo ara mateix
No, mira aquest pàrrec d'aquesta conclusió, la número 3, jo puc interpretar que en la situació que el mar al seu dia es va queixar,
sí,
de que n'hi havia una persona, tenia un regidor seu, del seu grup, i va marxar, segons això, no pots, si ho fas, no pots millorar ni econòmicament ni políticament. Jo crec que el cas de la Núria, en aquest cas, ha millorat les dues qüestions. Això com queda? Estem incomplint? Es pot fer?
Jo entenc que sí. Jo entenc que sí.
Que aquest pàrrec...
A veure, jo hauria de revisar, com he dit abans, el Marc, que es va dir en el seu moment en la presentació d'aquell recurs de reposició, i hauria de revisar-ho, però jo entenc que quan es va fer aquell informe, pues era correcte, i quan s'ha fet aquesta proposta també és correcte.
Llavors aquest pàrraf de l'article 7033, que punt 3 que has dit, no correspon, està per estar. O té legalitat. O apliquem aquest pàrraf o no ho apliquem, perquè si volem aplicar-la ara, també s'hauria d'aplicar abans. Entens el que t'he dit? Al seu dia es va contestar negativament quan legalment aquest punt existeix. I si existeix, si ara es vol aplicar en la situació que tenim del govern no escrit, al seu moment també se tenia que haver aplicat. Penso, no? Vull dir, a veure si m'aclareixes això. És legal això? És legal la situació de la Núria? És legal la situació d'ara?
A veure, la situació de la Núria, al meu entendre, i així ho vaig manifestar en el seu moment, per mi és legal. La proposta que s'està fent en aquests moments, jo entenc que no distorsiona, o sigui, no fa variar els drets polítics i econòmics dels que avui es proposa el nomenament.
Entenc això. Totalment d'acord.
Sí.
Clar, jo, el que vas enviar l'altre dia, aquestes conclusions no sortien.
Ara, jo, a veure... Crec recordar, jo no estava en el ple de Constitució i Organització, però crec recordar que els drets econòmics o persistències només es cobren a les comissions informatives, a la Junta de Govern i a la Comissió Especial de Comptes.
Correcte.
I crec que aquests òrgans col·legiats, el tema d'aigua ho desconec, però la resta crec que no es paguen cap dieta persistència. Per tant, el que són drets econòmics... Pel que tinc clar és que els drets econòmics no millora cap regidor.
D'aquest decret hi ha una comissió que es cobra, que és la...
TAC 12, és possible. La resta, per tant...
Ell ha preguntat si hi havia alguna que es cobrés i nosaltres hem matitzat doncs, que sí en una sí, però res més. No? I què no?
Dit això, ja drets econòmics segur que no. Drets polítics, per mi, tampoc.
A veure, Maria, és que jo no sé si... He preguntat a veure si m'havien entès. Jo és que la llei 70.3 diu això. El regidor no ha escrit, no poden tenir més drets polítics, sí, ni econòmics dels que tenen al moment de fer-se no escrit, de sortir del grup.
Sí.
Llavors, si jo me miro això, aquell dia que el Mar va fer aquesta,
sí,
reclamació... Se li va contestar que bueno, no se va tindre en compte aquest punt, no existia aquest punt, llavors...
Jo repeteixo que hauria de revisar el que es va contestar en el seu moment per donar-te una contesta.
Vale, doncs jo t'agradaria molt que ho fessis i el següent ple...
Jo recordo que l'article 70.3 de la llei 7.1985 diu això, però el sentit del meu informe en aquest moment no el tinc al cap. Passat dos anys, crec recordar, dos anys, evidentment l'hauria de revisar.
Va.
Dit això, comprometo el proper ple donar informació al respecte.
Ho és perquè m'aclareixes el tema, perquè queda així. Si ara no és, o ara existeix, abans perquè no existia, no? És el que no acabo d'assimilar.
Contestaré del proper ple.
De totes maneres,
jo he informat aquesta proposta entenent que es pot fer, evidentment.
Hi ha cap més intervenció sobre aquest punt o podem passar a votació? Vols parlar, Cisco?
Bé, estic tan perplexa dels darrers... Bona nit a tothom. Estic tan perplexa dels darrers plens d'aquest Ajuntament que sí que tenia ganes de parlar, però la veritat és que se me'n passen les ganes, perquè, és clar, estem parlant de drets polítics, cal analitzar-ho, òbviament, no estem aquí per salvar cap situació ni per saltar-nos la llei, però, és clar, al final, qui ha demanat que aquest ajuntament el GAT? Jo em faig aquesta pregunta. Òbviament, si hi ha tot un seguit d'abandonaments de l'equip de govern i hem de fer enginyeria política, perquè no hi ha casos semblants en els que ens podem agafar, doncs, òbviament, haurem de depurar la situació, però és que amb la situació que estem, els que estan al càrrec de l'equip de govern, siguin o no escrits, tenen que tenir les responsabilitats que els hi corresponen i que els hi delega l'alcalde. Jo crec que això ho entén tothom. Si l'objectiu és anar matant l'acció de l'equip de govern, doncs jo crec que hi ha altres formes, hi ha altres vies, hi ha el debat, hi ha les propostes, hi ha altres moltes maneres que no esgrimir aquests temes que, perdoneu que us ho digui, que em semblen ridículs. Jo crec que això no els interessa a la gent, als montblanquins i les montblanquines, us ho dic sincerament. A veure, estic perplex, us ho dic sincerament. Escoltem el regidor d'Hisenda fer el discurs, no?, de la seva pròpia acció de govern, i ho aboquem d'aquesta manera i ens quedem tan amples. Ara, en aquest moment, per cert, un apunt, a mi se m'inclou en un grup dels que s'han mogut i que s'han bellugat i que s'han canviat. Jo no m'he canviat d'enlloc, jo continuo estant al mateix lloc que estava des del minut 1. Des del minut 1 jo vaig ser membre d'Agrupament Catalanista per Montblanc i continuo estant al mateix lloc. No m'acuseu, si us plau, d'aquesta situació, ho demano, si us plau, perquè almenys no fem demagògia, però almenys, no ho sé, si no volem ajudar la governabilitat, home, deixem que algú governi.
Bé, hi ha cap més paraula o...?
Sí, és que quan algú es queda perplex d'aquesta manera, Francesc, una altra vegada, mira, torno al que em vas dir un dia, sembles Juan Palomo, jo me lo visio, me lo como, perquè Déu-n'hi-do. I per altra banda, no digueu, o sigui, és a dir, no ens posarem ara amb els nomenaments perquè ja hem dit que votaríem a favor, però no sabem si el decret està fet de les competències, per tant, si els regidors que corresponen a les comissions són els adequats o no, perquè com que no tenen la competència en les diferents regidories, tampoc no ens hi posarem, però sí que és veritat que la gent això li cansa, amb això estem d'acord. Que li cansa que si sou no escrits, si sou no escrits va quedar clar i ja està, i no us heu mogut. Bueno, és una visió...
No m'he mogut.
Bueno, no m'he mogut. Si ho diu personalment, bueno, potser en podem parlar, d'acord? Gràcies.
Gràcies per l'observació.
Bé, hi ha algun comentari més sobre aquest punt? Podem passar a votació... el punt número 8, que és nomenament dels representants de l'Ajuntament als òrgans col·legiats. Passem a votació. Vots a favor. Aprovat per unanimitat. Passaríem ara als assumptes d'urgència, que ja els vam votar l'urgència al començament del ple, que és donar compte de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Montblanc del 2020 i entitats dependents. Interventor, sisplau.
El 7 de setembre de 2021 es va aprovar per decret d'alcaldia 602/2021 la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Montblanc. En 6 de setembre del 2021 es va aprovar per resolució de presidència la liquidació de l'exercici 2020 del Consorci Museu Conca de Barberà. I els comptes anuals de la Societat d'Aigües de Montblanc en data 30 de juny de 2021 també van ser aprovats. Per tant, conforme a l'article 193.4 de la llei d'hisendes locals, s'acorda donar compte específicament de cadascun d'aquests acords.
D'acord. Té la paraula el Juanma. Té la paraula el Marc.
Gràcies. Bé, nosaltres, com que la informació és molt tensa, hi ha moltes dades, ens hem volgut fixar amb aquelles més significatives que d'alguna manera al nostre entendre poden de manifest la situació econòmica. Per nosaltres les dades de la liquidació d'aquest pressupost són preocupants. Es tanca l'exercici amb un romanent de tresoreria negatiu però un import de menys 900.000 euros. Quasi un milió d'euros de descobert per entendre'ns. Això vol dir que si d'aquí a final d'any per arreglar-ho s'hauria de retallar la despesa en un milió d'euros perquè deixem poder tancar els comptes del 2020 durant aquest 2021, fet que entenem que és impossible. Per tant, ens trobarem que el pressupost del 2022 d'entrada no començarem de zero, sinó que començarem amb menys un milió d'euros. Quan al compliment de l'objectiu de estabilitat pressupostària, les dades no són gaire esperançadores, ja que ens indiquen que l'Ajuntament de Montblanc té una necessitat de finançament d'1,3 milions d'euros, com comentava fa una estona, i a més, segons els informes d'intervenció, el deute viu a 31 de desembre de 2020 és de prop de 3 milions d'euros. També hi ha unes xifres molt elevades de saldos de dubtós cobrament, que s'arrosseguen des de fa molts anys, i que caldria fer alguna cosa per mirar d'ingressar-los, almenys una part. Aquestes són unes poques dades, però podríem posar altres exemples. Però creiem que amb això ja es pot entendre per què el nostre grup demana una auditoria externa. Hi ha un pla de sanejament elaborat per la Diputació que arriba fins al 2026 i diu que és el que s'ha de fer per redreçar aquestes finances municipals, però aquest pla no ens diu si realment s'està portant a terme les mesures que indica aquest propi pla. Per tant, per nosaltres, la valoració que fem d'aquests comptes de 2020 és negativa i creiem que això acabarà afectant les butxaques dels montblanquins i montblanquines, que com fa pocs dies tots han pogut materialitzar de nou aquest increment de l'IBI que ha acabat afectant doncs, això, a les butxaques i que l'equip de govern va aprovar a finals de 2020. Res més, gràcies.
Ara vaig a fer una intervenció estranya perquè com a tot i que no sigui actualment regió d'Hisenda, sí que en aquell moment era regió d'Hisenda, però vaig fer una anàlisi d'aquesta liquidació basant-me en el fet que jo era regió d'Hisenda i que també al final ens mostra algunes coses perdó, ens mostra algunes coses que jo deia molt sovint en aquesta casa i que al final s'han materialitzat ja damunt d'un paper. Realment s'ha de reconèixer que l'any 2020 va ser un any extremament complicat per totes les administracions locals i especialment per Montblanc per les casuístiques concretes. La pandèmia de la Covid-19 va suposar una reducció d'ingressos important que fins i tot ha obligat a l'Estat a suspendre algunes de les regles de dret pressupostari. És a dir, imagineu-vos fins a quin punt la pandèmia de la Covid pot afectar un ajuntament donat que l'Estat ha hagut de suspendre aquestes regles de dret pressupostària. En el cas de Montblanc, si mirem una mica els números, aquest descens d'ingressos ve molt marcat al capítol 3, que són les taxes dels preus públics, i que d'una recaptació prevista aproximada d'uns 2 milions d'euros només s'han acabat fent efectiva una recaptació de 1.433.000, i l'impacte de la Covid realment amb uns números municipals va ser molt, molt gran. Amb aquest descens, la liquidació té molta implicació i l'Ajuntament va tenir en aquell moment molt poc marge de maniobra, doncs són serveis que el divendres es feien i el dilluns es van deixar de prestar. Per tant, poc marge de maniobra. Tenéis aquest àmbit. A part d'aquest descens, hi ha dos fets més rellevants també que impliquen la liquidació del 2020. Una part és la despesa arrossegada de l'exercici del 19 i l'altra la sentència de Veralia, que si recordem l'any passat vam fer efectiva la sentència que ens va condemnar contra Veralia. A nivell de la sentència, l'Ajuntament va contraure una obligació de pagament de 842.000 euros, que són molts diners, que és l'import de la sentència més les costes judicials al final, i que es va fer un crèdit per poder abonar a base dels pròxims anys. Tot això, l'any 2020 sí que va tenir impacte als comptes, doncs la sentència per 840.000 i el crèdit que es va aconseguir formalitzar va ser per 622. Per tant, durant l'any 2020 es va pagar com una lletra més d'aquest crèdit, que aproximadament són aquests 120.000 euros de fons propis que van anar contra remanent negatiu, evidentment. L'altre fet destacable, evidentment, que ens implica en aquest àmbit és la liquidació del 19. El 19 l'Ajuntament ja va tancar amb remanent negatiu. Això implica que hi ha un conjunt de despeses que no van del 19, que no van aconseguir tancar aquell pressupost i van entrar al pressupost del 20. Per tant, ja iniciaves, igual que ens passarà aquest any, ja iniciaves amb un remanent negatiu, que vol dir uns diners que s'havien de pagar i incloure el pressupost. Sempre és molt important, a diferència abans que parlàvem de tresoreria, aquí estem parlant de pressupostari. Són dues coses realment que són molt diferents. Amb tot això, si sumem el rol negatiu amb el que havia pendent de la partida 4.13, que se'n diu, que és la partida de despeses que no ha sigut possible aplicar-les, estem parlant que havíem començat el pressupost amb 764.000 euros de menys a l'inici d'això. També és veritat, s'ha de reconèixer que per compensar això es va destinar al PAM, l'import del PAM de la Diputació de forma completa, que van ser 668.000 euros. Per tant, l'efecte pràctic de la liquidació d'un lloc sobre la liquidació de 20 són 86.000 euros, perquè tens un ingrés extraordinari que va ser el PAM i la despesa que potser ho serà. Per tant, tenim aquests dos fets extraordinaris, la sentència i la liquidació d'un lloc, que t'impliquen uns 200.000 euros aproximadament d'afectació en aquesta liquidació, i per altra banda tens la pandèmia, que simplement és el que hi ha i que té molta implicació. Així doncs, analitzant aquesta liquidació, jo al final, jo, el nostre grup, i especialment jo, el personal, com a exregidor d'Hisenda, en trec dues conclusions importants. La primera, que l'any 2020 va ser el pitjor exercici de l'Ajuntament en molts anys. Fruit de la casuística, va implicar que l'estructura del pressupost municipal anés molt malament, perquè per baixar d'ingressos. Per altra banda, també crec que es visualitza o es mostra un cert ajust estructural que s'ha creat en els últims anys i que és important mirar de ficar-hi remei. Doncs aquesta situació no es pot cronificar i seria un problema. A nivell de magnituds, que no vull entrar, perquè al final no s'ha fet explicar per exposició ple, crec que ens han fet les, i sempre han tres magnituds, el resultat pressupostari, idees molt simples, és a dir, i sisplau, interventor, corregeix-me si m'equivoco en alguna cosa, que al final tampoc soc un expert com la part tècnica, va ser negatiu en 108.000 euros, és a dir, a nivell de despesa corrent es va gastar 108.000 euros més que ingrés corrent, així resumint-ho fàcilment. A nivell de necessitat de finançament, que és una de les coses que és preocupant, estem parlant d'aquest 1.200.000 euros en negatiu, que estem parlant de que quan s'ha fet tota la liquidació hi ha 1.200.000 euros que fan falta pagar i que no hi són, i això ens tradueix en aquest romanent de tresoreria negatiu de 909.000 euros que s'ha d'aplicar sobre el pressupost del 21, que és un gran problema. També és veritat, i vull destacar, i una cosa una mica errada, que va en la línia del que preveia el pla de sanejament. Com vam actualitzar el pla de sanejament a l'agost del 20, si no em falla la memòria, que ja havia començat la pandèmia, vam preveure que les coses no anirien bé, perquè evidentment la perspectiva que tenies el 19 era una, la perspectiva que havia el 20 n'era una altra. Amb això també, fer palès, per sort, de forma transitòria, que crec jo, el nivell d'endeutament de l'Ajuntament és baix i al final del 2000 s'hi troben aquests 2.900.000 euros, que és aquest 34% de pressupost, comptant deute a curt i llarg, està en aquests 2.900.000. Això pujarà, perquè si hi ha un problema de tresoreria es traduirà un problema pressupostari i acabarà pujant per cobrir el pressupost corrent, que és el que no hauria de ser, el deute s'hauria d'anar per cobrir inversions, però estem en èpoques estranyes i es fan coses estranyes en aquest sentit. Com a títol personal, especialment aquesta liquidació, no em deixa satisfet, evidentment són uns mals números, en una època complicada però són uns mals números, però també és veritat que reflexen damunt d'un paper el que jo feia molt que deia i que vaig dir molt al govern, que s'estava més del que s'ingressava i que s'havia de trobar una solució. No vaig saber fer-ho, és cosa de la vida que s'han de reconèixer, i no vam saber fer aquest control de despesa. Què ens porta aquesta liquidació? Què ens ha portat al seu dia? Ja ho vam preveure al pla de sanejament. Ens porta a fer dues coses. Per arreglar aquesta situació pots fer dues coses, o augmentar ingressos o reduir despesa. I ens va portar a fer les dues coses, el pressupost del 21, la despesa està més ajustada, i tot el govern va decidir pujar l'IBI. Per molt que alguns ens diguin que va ser una decisió meva pròpia, cosa que si voleu ja està gravada fantàsticament, va ser el govern que, arran de la situació que tenia l'Ajuntament en aquell moment, no va tenir cap altra opció que augmentar aquest IBI. Es va trobar la solució de la finca, fantàstica, va poder pujar menys, però no hi havia altre remei que augmentar l'IBI com a gran impost que té l'Ajuntament, i ja està. Realment, va ser una decisió, i més vull que recalcar-ho clarament, de tot el govern, perquè no hi havia cap altra alternativa. Vale? A partir d'aquí, coses que veig que poden passar, doncs, bueno, espero que es compleixi aquesta vigilància de les pedres, una cosa que crec que s'ha de, i sé que el Javi ha ficat molt d'esforç en aconseguir el control de les pedres per evitar de vegades tindre sorpreses a l'hora de liquidar, i per altra banda, doncs, la part de l'IBI, el que hi ha, i s'ha hagut de fer. També veig que l'objectiu final és Simalsa, que potser ens arreglarà, a part de portar llocs de treball, que és important, i portar més riquesa de territori, també portaria més recursos als ajuntaments, però Simalsa aquest tema no ens implica, perquè estem parlant d'uns ingressos per d'aquí, si tot va bé, i esperem molt fervorosament que hi vagi, per d'aquí uns anys. Per tant, no crec que això sigui la solució. La solució és controlar internament la despesa i evitar haver de pujar més impostos. És una intervenció estranya, perquè no, jo no soc, ja no soc regidor d'Hisenda, però sí que em considero partícip d'aquests números, perquè al final d'un any que vaig portar jo a les finances de l'Ajuntament, i tot i la situació molt complexa, doncs, bueno, és com va sortir. Segurament hi havia coses que haguéssim pogut fer millor, va ser molt, molt complicat, si ho vull remarcar, perquè realment va ser molt complicat, i els números són aquests. El diagnòstic està fet, a partir d'aquí, falta de com va els pròxims anys.
Gràcies, Cesc, agraeixo el teu to i agraeixo la teva explicació. Jo voldria fer una certa explicació tècnica, vull dir, si no paguem a l'hora, el remanent de tresoreria se l'emportem d'un any a l'altre. Sí, sí, vull dir, si a final d'any no estem al dia de pagar, doncs l'any que ve tornarem a tindre remanent de tresoreria perquè aplicarem moltes factures del 2021 a l'any 2022. Jo agraeixo l'explicació que has fet doncs, a la teva etapa com a regidor d'Hisenda. Voldria fer algunes precisions, però me n'abstinc. Ja he dit que jo estic per sumar, per tirar endavant, per no fer cap retret i que l'últim que compte és l'obra realitzada. Jo crec que d'aquí a final d'any, i ja ho he dit en el punt anterior, aconseguirem la liquidez financera per poder acabar l'any pagant totes les factures del 2021. I així ens ho intentarem tirar endavant, sense més. Ara posar-me jo a discutir perquè l'any passat no es va fer això o allò, em sembla que és intranscendent i no ens portarà res. I ja he dit que amb el meu tarannà que tinc per endavant, totes aquestes discussions a mi no m'interessen en absolut. L'obra feta és el que queda, totes les discussions i les polèmiques que podem tindre són passatgeres. Hi ha cap més paraula per aquest punt?